Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
El sector agroalimentari passa per un moment especialment delicat a les illes, en gran part per l'increment del cost del combustible derivat del conflicte a l'Orient Mitjà, però també per altres motius cronificats que no tenen res a veure. Les cooperatives apunten un increment de costos que arriba al 50% i que es nota especialment en el transport marítim, amb pujades de fins al 40%. És per això que el sector demana ajudes específiques per al transport. Tot això enmig d'una espiral de tancaments anunciats i també fets en realitat els darrers, el de la cooperativa Sesplet i el de Gama Titulars. El sector de la construcció és el que més ha crescut a les Balears. En el 2025 sumen 186 societats més, segons dades de l'Ibestat. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. També destaca el creixement del sector dels transports, amb 134 empreses noves. Per contra, el teixit industrial continua fent passes enrere.
Menorca ja està connectada amb Nantes i Lió i enllaçaran fins a 34 destinacions de 10 països europeus aquesta Setmana Santa.
El 24 de març, per exemple, s'estrenarà una nova connexió amb Varsovia, Polònia, i el dia 29 amb Zúrich, a Suïssa.
Jornada electoral avui a Castell i Lleó.
Fa 40 anys que el Partit Popular governa en aquesta comunitat i en qualsevol cas es preveu que Vox sigui imprescindible aquesta vegada per poder formar govern.
De la plana cultural, moltes notícies avui i una de trista per davant de totes. Ha mort l'actriu Gemma Cuervo als 91 anys.
Una gran figura del teatre, també de la televisió. El seu comiat serà avui en el Tanatori de la Pau de Madrid.
Però les notícies alegres arriben avui en forma de guardons, concretament de la Nit de les Lletres Catalanes.
El mallorquí Carles Rabàs ha guanyat el Premi Sant Jordi per la seva novel·la Prometeu de mil maneres, i el dramaturg Josep Ramon Cerdà s'ha fet amb el Premi Àngel Guimerà per l'obra La Segona Línia.
En els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca rap avui a les dues a Somos la visita a l'Espanyol amb el tècnic argentí Martín de Michelis, que s'estrena a la banqueta com a local, i amb la presència del capità Antonio Arraillo a la convocatòria. I pel que fa a l'Illes Balears Palma Futsal, mal partit i derrota justa i merescuda de l'equip d'Antonio Badillo davant Peníscola per 7 gols a 6 en el darrer partit jugat just abans de la seva participació al torneig de Copa.
Tot l'arxipèlag està en avís groc i taronja per fenòmens costaners. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu ones de fins a 10 metres. També roman actiu l'avís per vent en cops màxims que poden arribar als 90 km per hora, en aquest cas a Menorca. Una situació que s'allargarà tota la jornada d'avui i fins a demà migdia. La companyia Baleària, de fet, ha anunciat que pel temporal cancela tots els trajectes d'avui entre Alcúdia i Ciutadella, d'anada i tornada, del Fast Ferry Ramon Llull. Tomàs Salom, què tal? Bon dia.
Bon dia. Avui tancam la setmana amb un diumenge d'inestabilitat i pendent, sobretot, del vent i del temporal marítim. Avui la tramuntana i el mestral seran els grans protagonistes, amb cops de vent que podrien superar els 80 i els 90 km per hora, sobretot a Menorca. També a punts del nord de Mallorca tenim avís taronja per part de l'Agència Estatal de Meteorologia. Atenció també en el temporal en aquestes bandes, perquè les zones d'altura màxima podrien superar fins i tot els 10 metres, arribar a tocar els 12 metres. Tenim avís taronja també a la serra de tramuntana i a la zona del Llevant per aquests fenòmens costanets, a les Pitiuses i a punts del sud de Mallorca, avís groc per ones que podrien superar els 3 metres. Quant a l'estat del cel, tindrem ambient més assolellat a Eivissa i Formentera, anirà tapant-se el cel també en el cas de Mallorca, però sobretot núvols al nord de l'arxipèlag amb possibilitat d'algunes precipitacions a Menorca i al nord-est de Mallorca. Esperant també que les temperatures avui siguin baixes, termòmetres que podrien quedar entre els 10 i 15 graus, les temperatures més altes a Eivissa i Formentera tocarien els 16 o 17. Demà, ambient més assolellat, això sí, restes d'aquest vent i encara temporal marítim al nord de l'arxipèlag.
Gràcies, Tomàs, i atenció a les carreteres. Al Llevant de Mallorca hi ha una prova ciclista que deixarà tancat un bon tram de la carretera de Petra a Manacor, la de Conilles entre Manacor i la carretera d'Artà a Can Picafort, i la de la comuna de Petra cap a Son Serra de Marina. Són ara les 8 i 4 minuts. Ivan López, el control tècnic. Comencem.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
El sector agroalimentari de les Illes mira amb preocupació cap als costos de producció. Les cooperatives denuncien que el preu del gasoil agrícola s'ha disparat des de l'inici del conflicte a l'Orient Mitjà i això afegeix més pressió a un sector en crisi. Jerònima Bonafé és la presidenta de les cooperatives agroalimentàries.
Clar, és moment que se viu des de fa anys i més concretament ara arrel de la guerra, és aquest increment del 60% dels carburants, que això afecta a totes les explotacions.
La pujada també dels carburants d'automoció hi afecta directament.
El sector assegura que les navilieres ja han pujat els cots, tant del metre quadrat lineal com el fixat per tona, pujades que suposen en alguns casos més del 40% del cost del transport. Són les paraules del president de la cooperativa agrícola de Solla, Miquel Gual.
És a dir, fa dos mesos un vaixell valia 1.000 euros ficar un container i ara val 1.400. El mateix container en el mateix vaixell. Per què? Perquè el gasoil d'aquell vaixell és molt més car. I clar, això al final acaba repercutint. I com més autosuficients serem, pues, més podrem aguantar aquests cots.
Una altra de les reivindicacions, apunta el president de la cooperativa de Solla, Martí Solivelles, és reduir la burocràcia i ajudes al transport. Són algunes d'aquestes reivindicacions.
Són coses petites que totes juntes a la pagesia li anirien molt bé, com puguin ser el transport d'aquell que parlem entre illes, inclús Menorca i Eivissa, que tenen un problema més afegit, que tenen més de doble insolidaritat, i el que hem de procurar és que no vagi desapareguent l'agricultura i la ramaderia, com ens passa en aquells moments.
D'altra banda, el Partit Socialista de Sa Pobla assenyala el govern balear i la gerència de Sesplet com a principals responsables del tancament de l'empresa exportadora de patates. Segons els socialistes, les decisions polítiques i directives preses durant el darrer any han acabat conduint a l'ERO que afectarà de 9 treballadors.
En concret, critiquen que el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, va decidir vendre el 10% de participació que el govern tenia a Sesplet a la meitat del seu valor, aplicant una fórmula, diuen, pensada exclusivament per a socis pagesos. Per a Xesca Mir, secretària general de l'Agrupació Socialista de Sa Pobla, es tracta d'una decisió injustificable que ha acabat, diu, debilitant encara més la cooperativa.
Lamentant que la gerència de Sesplet no hagi estat capaç de revertir aquesta situació i que el govern tampoc s'hi hagi implicat ni preocupat.
El govern treu ferro, el tancament de la societat exportadora de patates Esplet de Sa Pobla, i el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, assegura que la decisió es va prendre ja fa un any i mig i defensa que no suposarà una davallada de la producció de patata. Segons diu, no es perdrà ni una hectàrea de cultiu.
La decisió de dissolver Esplet era una necessitat per a reestructurar internament l'empresa, és a dir, realment hi havia una gran quantitat d'agricultors que estaven como socios de Sesplet que ya no producían patata y eso al final lastraba el funcionamiento ordinario de la empresa. Yo sé que han llegado a un acuerdo con los trabajadores para un ERE pactado y por otra parte todo lo que eran las parcelas de producción de patata se han recolocado con otros operadores también de Sa Pobla.
I ja que parlem del món rural, avui segueix una de les cites més destacades del sector. Alaior, un any més, torna a convertir-se aquest cap de setmana en una festa per al sector ramader i pagès de l'illa, de Menorca. Avui continua aquesta 38a edició de la Fira del Camp de Menorca. Les protagonistes, com sempre, les vaques. Cristina Tomàs.
Enguany, 185 animals s'han inscrit al concurs morfològic, el més important de les Balears i un dels més importants de tot l'estat. Totes elles optaran per coronar-se en alguna de les 12 categories del certamen. Això sí, per fer-ho, asseguren els pagesos, es necessita molta preparació i feina.
Mesos, molts de mesos de triar, de preparar-les, que estiguin bé.
Un dia per de sacrifici, perquè al final hi ha bastanta feina, però d'il·lusió i de mostrar, pues, el nostre bestiar.
Un dia de festa per al camp menorquí, però també una cita per reivindicar la seva importància en un moment marcat per la incertesa que pateix el sector. Sentim Catalina Pons, presidenta de FACME, i Maria Begur, propietària d'Espinar de Ciutadella.
La baixada de caseria, la pujada del petroli, despienso, ja que ja s'ha notat, i clar, i tot és una preocupació No juguem.
Els productes estan molt cars que nosaltres hem d'adquirir i jo a vegades i tot em va ser greu vendre el producte car i l'he de vendre car perquè no te'n toca d'altre.
Durant el darrer any han tancat 3 finques menorquines que es dedicaven a la producció de llet, però segons l'Associació Frisona Balear ha augmentat el nombre de vaques. Malgrat tot, assegura el president Jaume Moll, hi ha esperança i relleu, amb cada vegada més gent jove.
I la passió que hi ha, la gent jove que hi ha, que de cada any sembla que va més, i això, ara som els 5 vegetals de tot Espanya.
34 llocs s'enfronten aquest diumenge per veure qui té les millors vaques. Avui ja només queda menjar bé i fer els darrers retocs abans de sortir a desfilar.
Gràcies, Cristinella. A partir de l'octubre s'obrirà la veda de caça a les finques públiques del Consell de Mallorca. Així ho ha anunciat Pedro Bastard, vicepresident i conseller de Medi Ambient, en la inauguració de la tercera edició de la Fira de la Caça i el Món Rural.
Bastard pretén recuperar una tradició que ja es feia, que ja hi havia en el passat, amb l'objectiu de dotar de més espais recreatius als caçadors. L'escoltam.
Aquí podran anar a caçar un dia determinat, tantes segues, descansen segues, com els collers. Perquè han trobat, s'ha recercant dins les finques públiques del Consell, que sí que antes se caçava, antigament, hi ha colls antics.
Precisament, en la primera jornada de la Fira, la Federació Balear de Caça, per mitjà del seu vicepresident, Adolfo Hidalgo, ha lamentat la manca d'espais per la caça.
Con muchos problemas porque hay muchas casas, muchas carreteras y no hay sitio para cazar. De cada día se estrecha más la cosa.
L'hipòdrom de Son Pardo a Palma acollirà avui la darrera jornada d'aquesta Fira de la Caça i el Món Rural, oferint activitats diverses per posar en valor la cultura cinegètica. Entre les activitats destacades previstes per avui, una exhibició de carreres de cavalls, una competició de tir amb fona, una simulació de caça amb arc i una exhibició de cants pastors.
Vuit i 11 minuts, el sector de la construcció és el que més ha crescut a les Balears en el 2025 i, en diferència, sumen 186 societats més segons les dades de l'Ibestat. Per contra, fruit en gran part de la dependència del sector serveis, el teixit industrial continua fent passes enrere.
Si fem una ullada general, l'any passat va tancar amb 392 empreses més respecte de l'anterior. Pel que fa a les empreses de construcció, que lideren el creixement, mostra el paper predominant que ha adquirit el totxo en l'economia balear. Daniel Romero, president de l'Associació de Magatzemistes de Materials per a la Construcció de Balears.
El principal motivo es el aumento de inversión, ¿no? Tanto privado como público. A nivel privado está haciendo una inversión fuerte en renovar toda la planta hotelera. Hay un mercado inmobiliario en auge, ¿no? Completamente tensionado por la falta de oferta de parque inmobiliario, o sea, falta de mucha vivienda y luego también hay bastante inversión en construcción pública, mucha apoyada por fondos europeos, en mejorar la eficiència energètica.
També destaca el creixement del sector dels transports amb 134 empreses noves. En aquest cas, les xifres són un reflex del canvi en els patrons de consum, tant dels illencs, que cada vegada utilitzen més serveis de paqueteria les seves compres en línia, com dels turistes que aposten per serveis de transport més personalitzats.
La Creu de la Moneda se l'endú el teixit industrial de les Illes. En acabar el 2025 hi havia 72 empreses manco respecte al 2024, que és una prova de les dificultats que està enfrontant el sector.
Per Anna Reguera, que és la directora de l'Associació Industrial de Mallorca, a CIMA, a més de la insularitat, hi ha 3 factors claus que ho expliquen: la falta de relleu generacional, les traves burocràtiques i la dificultat de trobar personal qualificat. La reduïda mida de les empreses balears també, diu, dificulta afrontar els reptes industrials.
Para mejorar la competitividad hay que estar totalmente actualizados, hay que estar al día en todas las competencias que se requieren y en el ámbito de las tecnologías de información y comunicación, lo que es la inteligencia artificial y demás, son cuestiones que a día de hoy son fundamentales para la empresa y que todas las empresas apuestan por ello, pero evidentemente hay que hacer grandes inversiones también para poder estar al día en todo ello.
Quant a la diversificació de l'economia, la Federació de la Petita i Mitjana Empresa valora que s'hauria de fer una passa endavant. Jordi Mora n'és el president.
El motor del sector turístic ja ha estat en el passat, ja és en el present i serà en el futur, però necessitem també d'altres motors que d'alguna manera pues, diversificar el risc de no només dependre d'un únic sector. No? I sabem tots el que va passar a la pandèmia l'any 2020, quan es redueix la mobilitat, es redueix el sector turístic i l'impacte que vam tenir aquí va ser molt més gran comparativament d'altres territoris de la península.
Les xifres de creació d'empreses l'any passat també mostren un lleuger creixement de les que són de serveis qualificats.
Tampoc no és que passi per un moment brillant l'oci nocturn a Formentera. Els empresaris de l'illa tornen a demanar més propostes, també d'oci en general, per respondre a la reclamació que en les darreres temporades fan alguns turistes que visiten l'illa, però també residents. Elena Trinidad.
De les tres discoteques que hi ha a Espullols, de moment es preveu que aquesta temporada només obrirà el típic. En les darreres temporades, el sector turístic es queixa de la manca d'oci en general, no només nocturn, sinó també de propostes amb música i música en viu per donar resposta a les queixes de molts turistes que ens visiten. Pep Ferrer és un restaurador de Sant Francesc.
Falta oci nocturn. Falta algú perquè inclús cada volta pareix que aquest tema va a menys. Fa molts anys hi havia més oci que no hi ha ara mateix.
Molts residents també se sumen a aquesta petició.
Que se podia permetir la música hasta les 4 del matí. Ara no. Ara és a la 1:30 o a les 2, ja tanquen la música.
Sin el ocio de noche, el turismo es peor.
A primeras horas puedes encontrar sitios donde ver un sunset, un atardecer, pero luego a partir de, no sé, 1 de la mañana ya solo tienes como un local o dos donde acudir.
Des de la petita i mitjana empresa de l'illa i des de l'associació de bars, restaurants i oci nocturn han demanat en diverses ocasions que s'incrementin les propostes d'oci, això sí, sempre respectant la normativa i el descans veïnal.
Tot això, Menorca estarà connectada directament aquesta Setmana Santa amb 34 destinacions de 10 països europeus. L'operativa ja ha començat amb els vols directes a Nantes i Lió. El 24 de març s'estrena una nova connexió amb Varsovia i el dia 29 amb Zúric.
Des de mitjans de març s'afegiran en total 26 enllaços sense escales a les 6 rutes de l'hivern a l'aeroport menorquí, que permetran així estirar, diuen, la temporada pels turistes. Pel que fa a les rutes nacionals, el dia 27 s'estrenarà la connexió amb Oviedo. Diuen que és gràcies a un contracte de comàrqueting que es mantindrà fins al mes de novembre.
Ja que parlant de la temporada, Calvià, a partir d'avui, que justament el temps no acompanya per anar a la platja, ja hi haurà gandules, parasols i serveis de bar i neteja a les tres platges de Peguera, Palmira, Torà i la Romana, i també a les tres de Palma Nova, Escarregador, Senadala i Somaties. En el cas de les de Magaluf i Santa Ponça, no s'activaran encara, això, per mort que la falta de pagament dels cànons dels darrers 2 anys per part de l'adjudicatària hagin fet que l'Ajuntament Calvianer suspengui el contracte de concessió i estigui estudiant com pot posar en marxa el servei sense vulnerar la llei.
Amb el desplegament dels recursos habituals de temporada estival a les platges calvianeres esmentades, el consistori del municipi de Ponent reivindica el seu compromís amb l'allargament del període de serveis a partir del 15 de març i fins al dia 30 de novembre, parlant de poc més de 3 quilòmetres i mig de litoral, on segons el govern format pel Partit Popular i Vox a Calvià, els mesos d'hivern s'ha garantit el cicle natural de la posidònia i la regeneració de l'arenal. Juan Antonio Mengual, Bala de Calvià.
Es una situación totalmente sobrevenida. Estamos trabajando ya desde hace meses por resolver la situación, poniendo en marcha la estructura jurídica para ir en contra de esta empresa que de alguna manera nos ha estafado, y estamos trabajando con el resto de concesionarios para ver cómo podemos sacar una licitación express para que esas playas, sobre todo, puedan dar un servicio lo antes posible y que esa empresa que nos ha estafado pues nos va a encontrar en el juzgado, porque vamos a ir a por ellos.
L'empresari d'autobús de Felanitx va ser delegat de la Batllia a Escarritxó i va anar en llistes, encara que en posicions que no eren de sortida, precisament del Partit Popular Felanitxer. També va deixar d'aure l'Ajuntament de Son Cervera, on també havia guanyat el concurs per servei de platja. Tant el consistori cerveric com el calvianer tenen el PP a la Batllia.
Més coses quan són les 8 i 19 minuts. Un grup de persones, entre les quals hi hauria alguns migrants en situació irregular, han intentat accedir a l'interior de l'antiga presó de Palma amb la finalitat de passar-hi la nit. El control permanent de la policia local, que es manté a l'entrada, però n'ha impedit l'accés.
Ha passat quan els agents han detectat diverses persones que no constaven en el cens de residents, amb un recompte de 266 persones fet en aquest immoble, fet en el marc de l'imminent desallotjament dictat per l'Ajuntament. Segons ha pogut saber IB3 Notícies, un dels implicats ha estat traslladat a la comissaria de la Policia Nacional i s'ha iniciat el procediment d'expulsió. La notícia arriba en un moment d'alta tensió entre els veïnats del barri de l'antiga presó de Palma, que fa estona que denuncien la inseguretat i la insalubritat a la zona.
Precisament aquest dissabte mateix, el batlle de Palma, Jaime Martínez, ha criticat que el govern central no ajudi a parer seu a trobar solucions per a l'antiga presó ocupada. El primer edil també ha carregat contra la manifestació d'aquest divendres davant del recinte, que ha demanat solucions habitacionals per als afectats pel desallotjament.
En aquest sentit, també ha assenyalat a Pedro Sánchez i el delegat del govern a les Balears, Alfonso Rodríguez, per no implicar-se, diu Martínez, en trobar una solució a la situació de l'antiga presó de Palma, on resideixen 206 persones.
La situació de l'antiga presó posa en risc els ocupants i ha fet que cresqui la inseguretat i conflictivitat en el barri, on els veïnats ja no se senten segurs. La nostra policia és... Delegació del govern encara l'esperam. Exigesc en el govern d'en Pedro Sánchez que prengui cartes en aquest tema i aporti solucions.
Jaime Martínez ha estat reelegit president del PP de Palma en el Congrés Territorial de la Formació amb el 99,5% dels vots.
Una cita dels populars que ha comptat amb la presència de la líder regional Marga Proens, la també presidenta del govern, ha mostrat el seu suport incondicional a Martínez i ha criticat la iniciativa de l'esquerra de destinar 50 milions d'euros per comprar habitatges per als residents de l'antiga presó.
Te doy todo mi apoyo para poner orden. Te doy todo mi apoyo para luchar con mano firme.
Per cert, també assistirà avui Proens a la renovació de càrrecs del PP de Formentera. Se celebra el quart congrés de la Junta Insular amb la intenció de proclamar a Hugo Martínez president. És l'única candidatura. A tot això, la dificultat d'accés a l'habitatge a les Balears ha derivat en una proliferació d'alternatives residencials que es fan en fora del format tradicional. Aquestes darreres setmanes se n'ha parlat molt de la situació de l'antiga presó de Palma, pendent d'executar el desallotjament de més de 200 persones, però anteriorment el focus mediàtic es trobava en un altre col·lectiu totalment diferent, però que en definitiva representen una alternativa a l'habitatge convencional, els caravanistes, que usen el seu vehicle com a residència habitual. En el seu cas, encara avui no hi ha un pronunciament clar sobre la manera d'empadronar-se.
A Sant Hugo, a Palma, hi viuen aproximadament 160 persones en aquestes caravanes. Segons el que expliquen, no és la situació ideal per a ells, però no tenen alternativa, no volen ser un problema i per això intenten cuidar la relació amb la direcció de les piscines municipals per tal que es vegin amb bons ulls. Begoña Iglesias, portaveu dels caravanistes de Sant Hugo.
Estamos manteniéndolo limpio, procuramos tener las mínimas cosas fuera. Hay un compañero que está desbrozando toda la parte donde pega las caravanas, que pega ya al solar, que después está el polígono de San Castelló, y hasta inclusive está desbrozando zonas que no nos pertenecerían, pero por hacerles un favor lo estamos haciendo. Porque Sant Hugo, por lo que me he enterado, no tiene ya servicio de jardinería. Lo estamos haciendo nosotros, literamos de buena fe, para que se dé cuenta de que somos personas cívicas y que entre todos nos podemos ayudar.
Els caravanistes estan en procés de constituir-se en associació per tal d'ajuntar les seves reivindicacions en una sola veu.
Les dificultats per empadronar-se no tenen fonament legal, segons l'advocada Glòria Olmos, ja que la llei obliga a empadronar tothom en qualsevol lloc.
Estos requisitos vienen establecidos por una resolución del Instituto Nacional de Estadística en la que se establecen por qué deben también empadronarse las personas que residen incluso en infraviviendas. Y ello es simplemente a efectos de que consten en el consistorio o consten para la corporación local todas las personas que residen dentro de su ámbito municipal.
L'empadronament no dictamina la legalitat de la situació residencial dels caravanistes a Palma, però sí condiciona l'accés a drets fonamentals com el dret a vot, l'assignació del centre de salut o l'escola de referència dels infants. Ara mateix, no obstant, tots no poden recórrer la resolució de l'Ajuntament palmesà perquè no està a mesa.
És constantment com obstaculitzant, però sin dar una resposta clara i concreta. Per lo tanto, en este momento, ninguno de ellos sabe por qué se le está denegando el empadronamiento.
Amb tot, els caravanistes enfatitzen que en el cas que l'Ajuntament de Palma no els vulgui on estan residint, els hi ofereixi una alternativa.
Vuit i 24 de la... Plan estatal, destacar amb la jornada electoral avui a Castell i Lleó, amb una incògnita principal, si el Partit Popular aconseguirà vots suficients per continuar al poder una legislatura més, si és que són gairebé 40 anys d'executiu popular a la comunitat.
Una hegemonia difícil de trencar, i de fet totes les enquestes d'intenció de vot apunten que la formació del PP sumarà més suports que en els anteriors comicis, mentre el PSOE perdria vots i Vox seria imprescindible per formar govern també aquí, un escenari semblant, per tant, als resultats les anteriors convocatòries electorals anticipades a Extremadura i Aragó. La cita electoral arriba després, per cert, que aquest dissabte, jornada de reflexió, el candidat de Podem Aliança Verda, Miguel Ángel Llamas, hagi denunciat l'agressió d'un altre ciutadà mentre estava al carrer amb el seu fill petit.
Quant al conflicte a l'Orient Mitjà, la darrera hora passa pels 14 morts, al manco 4 dels quals menors, en atacs israelians contra diverses localitats del Líban, segons l'agència de notícies libanesa citada per EFE. El nombre de morts pels bombardejos israelians contra el Líban ascendeix ja a més de 800 i de ferits supera els 2.000.
També és notícia que Kuwait, els Emirats Àrabs i l'Aràbia Saudita han informat que han interceptat diversos atacs llançats contra ells des de l'Iran aquesta matinada. A Tel Aviv, la capital israeliana, projectils iranians han deixat 2 ferits lleus i al sud d'Israel la metralla d'un míssil ha deixat un menor ferit greu. A l'Iran, els atacs de les forces d'Israel i dels Estats Units han deixat 15 persones mortes en una zona industrial.
A tot això, el Japó no descarta enviar vaixells de guerra a l'estret d'Ormuz, per on surt el petroli del Golf Pèrsic, i l'objectiu bèl·lic ara per l'Iran en resposta a la petició d'ajuda per protegir-lo llançada per Trump. Amb tot, Tòquio demana cautela. En canvi, França ja ha dit que mantindrà la seva flota tot just al Mediterrani Oriental.
Aquest diumenge també ens despertàvem amb el manteniment del to amenaçador de la Guàrdia Revolucionària iraniana, que ha deixat dit que perseguiran sense descans el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu per matar-lo. I el secretari general de l'ONU ha advertit que no hi ha sortida militar al conflicte i fa una crida al diàleg.
Finally, my message to the international community is simply.
El meu missatge a les parts beligerants és simple. Parau als enfrontaments, parau als bombardejos, no hi ha una solució militar, només diplomàcia, diàleg i la total implementació de la Carta de les Nacions Unides, ha dit Guterres. Ha estat en una roda de premsa a Beirut en un intent de mediar en l'actual conflicte i en defensa del poble del Líban, que ha dit el secretari general, no ha triat aquesta guerra, s'hi ha vist arrossegat.
Posició contrària manté l'administració nord-americana, que ha rebutjat els esforços dels seus aliats a l'Orient Mitjà per iniciar negociacions diplomàtiques, segons publica l'agència Reuters.
Per part seva, l'Iran ha rebutjat la possibilitat d'alto el foc fins que cessin, ha dit, els atacs nord-americans i israelians, segons han informat dues fonts de l'Iran, que han afegit que diversos països han estat intentant fer de mediadors per posar fi al conflicte.
Aquest cap de setmana s'han convocat prop de 150 concentracions arreu d'Espanya en senyal de rebuig al conflicte entre els Estats Units i Israel amb l'Iran, sota el lema 23 anys després de no a la guerra. A les Balears, la darrera va ser capvespre. Prop d'una trentena de persones es varen manifestar a la plaça de la Catedral de Ciutadella per mostrar el seu rebuig a la guerra a l'Orient Mitjà i altres conflictes, com el de Palestina i Ucraïna.
Amb els lemes "la pau és el camí" o "s'ha d'aturar a Trump", han condemnat aquests manifestants els atacs dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Consideren que és una violació del dret internacional i una amenaça per la pau i la regió, una greu amenaça per la pau mundial també.
Que hi ha gent que mor, el barlot, o tiren bombes a escoles, qualsevol manera, vull dir, és que em protegeix una tristor.
D'arribar a callar ses bombes i ses bales i s'ha d'arribar a imposar el diàleg.
Que estem en contra des
terrorista més gros que tenim avui en dia en aquest món, que és el senyor Trump, acompanyat del senyor Netanyahu.
Ens hem d'aixecar la gent de tot el món per fer un crit contra la guerra
i acabar de sang i venjança, que això no pot dur res de bo.
A les diferents convocatòries arreu d'Espanya s'ha demanat aturar la guerra, però també mesures de contenció a l'alça dels preus que es deriven del conflicte, com hem explicat en l'inici de l'informatiu. També ha aixecat la veu la presidenta del govern, Marga Proens, ha criticat que l'executiu central no aposti per fer una rebaixa d'impostos que permeti a les famílies fer front a l'encariment de preus que pugui causar la guerra a l'Iran.
Aquests que pengen la pancarta de no a la guerra no estan més preocupats que nosaltres. Perquè si no, el seu president hagués sortit amb una mansa pancarta de no a la guerra i amb una altra en la baixada d'impots i del cost de vida que mos durà aquesta maleïda guerra a totes les famílies de les Illes Balears. No vol la guerra, però vol els dobbers que durà aquesta guerra.
Són les 8:30, repassem els principals titulars. Les cooperatives agroalimentàries alerten del sobrecost del transport i manifesten que el sector passa per un moment molt complicat.
La pujada del combustible agrícola ha estat d'un 50% per mort en gran part del conflicte a l'Orient Mitjà. El sector lamenta que algunes navilieres han pujat fins un 40%
el
preu.
El sector de la construcció és el que més ha crescut a les Balears en el 2025. Sumen 186 societats més, segons dades de l'Ibestat.
També es destaca el creixement del sector dels transports, amb 134 empreses noves. Per contra, el teixit industrial continua fent passes enrere.
Menorca ja està connectada amb Nantes i Lió i enllaçaran fins a 34 destinacions de 10 països europeus aquesta Setmana Santa.
Per exemple, el 24 de març s'estrenarà una nova connexió amb Varsovia i el dia 29 amb Zúric.
A l'àmbit estatal, jornada electoral avui a Castell i Lleó.
Fa 40 anys que el PP governa la comunitat. En qualsevol cas, es preveu que Vox sigui imprescindible per poder formar govern.
De la plana cultural, moltes notícies avui i una de trista per davant de totes. Ha mort l'actriu Gemma Cuervo als 91 anys.
És una gran figura del teatre i de la televisió i el seu comiat serà avui al Tanatori de la Pau de Madrid.
I les notícies alegres arriben avui en forma de guardons, concretament de la Nit de les Lletres Catalanes.
El mallorquí Carles Rabàs ha guanyat el Premi Sant Jordi per la novel·la Prometeu de mil maneres i el dramaturg Josep Ramon Cerdà s'ha fet amb el Àngel Guimerà per l'obra La Segona Línia.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Moment ara també de fer el repàs de les portades als diaris. El Menorca obre amb una entrevista al ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que diu: el Consell amb Rafal Rubí està sent molt irresponsable.
El polític català de Sumar creu que la gestió del PP respecte de la construcció de la rotonda de la carretera general prop de les Navetes posa en risc, diu, la declaració de patrimoni mundial de la Menorca talaiòtica, que afegeix es deixarà la pell perquè no es perdi. També s'ofereix a acompanyar la institució insular París perquè expliqui a la UNESCO el seu pla per no perjudicar el patrimoni.
I foto de portada d'Es Menorca per la concentració a la plaça del Carme de Mahó per la pau a l'Orient Mitjà.
L'acompanyen els titulars. Menorca suma el no a la guerra amb dues protestes. Més de 300 persones entre Mahó i Ciutadella clamen contra la guerra a l'Iran.
Periódico d'Eivissa diu: recaptat a Eivissa més d'un milió en sancions contra l'intrusisme.
En Petit explica que s'hi inclouen les del lloguer de pisos a turistes i compara aquesta xifra de l'any passat amb la del 2019, quan encara no governava Vicent Maria el Consell ell matisa quan únicament, diu, es recaptaren 400.000 euros.
Aquí la foto és per la Fira del Gerrat de Santa Eulària, que, llegim, al peu de foto no va congregar tanta gent com en altres edicions per mort de la pluja.
Gerrat a Santa Eulària i frit de pop a Sant Josep per combatre la pluja, és el títol, perquè també hi va haver cita gastronòmica al municipi Sant Josepí. Per cert, que el periòdic ha entrevistat el president dels arquitectes a Eivissa, Lluís Oliva, que deixa dit, per ventura no necessitem un gran parc a Canes Candell, sinó fer més habitatge.
I si el Menorca obria amb una entrevista al ministre de Cultura del Diari d'Eivissa, o fan, el Diari d'Eivissa, o fan amb una exministra, en aquest cas de Transports, i actual presidenta de Paradors Nacionals, que deixa el titular "El repte de parador d'Eivissa és tenir altres ocupacions tot l'any".
Destaca igualment l'alt càrrec del govern de Sánchez, Raquel Sánchez, el 20% de descompte pels eivissencs per millorar la connexió, en paraules seves, amb l'illa, i conclou que l'establiment públic estatal es ven tot sol.
A Mallorca, l'última hora obre amb el fi de l'escut social que, diu, activa a les illes 1.200 desnonaments paralitzats. Diu que despatxos d'advocats han detectat un augment de les consultes per iniciar aquests procediments que quedaren congelats i que la plataforma d'afectats per la hipoteca reben llogaters els quals no han renovat el lloguer.
En aquest diari, l'entrevista que ens anuncien en titulars secundaris, la del secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, que deixa dit que la guerra farà encara més pobres els treballadors. I la foto és per l'entrenador del Mallorca, De Michelis, en la roda de premsa d'ahir, previ al partit d'avui davant l'Espanyol. El dia D són moix, és el titular per indicar la importància de la cita pels mallorquinistes.
I finalment, pel que fa als diaris d'aquí, Diari de Mallorca destaca en portada l'alerta llançada pels advocats sobre el risc que prescriguin les condemnes per delictes lleus a Palma.
Això perquè la falta de personal als jutjats, diu, amb una dotzena de places sense cobrir, n'endarrereix l'execució.
Foto del diari de premsa ibèrica, en aquest cas per l'escriptor palmesà Carles Rabassa, guanyador del Premi Sant Jordi de les Lletres Catalanes de novel·la en la gala d'entrega d'ahir.
Premiat també ha estat, llegim el subtítol i com vos hem avançat en titulars, Josep Ramon Cerdà en la categoria de dramatúrgia amb el Premi Àngel Guimerà.
I fora de les illes, El Mundo diu, Trump desplega més marins a Hormuz i l'estret de sortida del petroli del Golf Pèrsic per salvar l'economia.
En la mateixa línia, El País, Trump es juga la guerra en la batalla pel control d'Hormuz. I foto, per cert, del pensador alemany Jürgen Habermas, el darrer gran filòsof europeu, diu, mort aquest dissabte.
I encara a La Vanguardia, Trump demana ara ajuda a Europa i la Xina per desbloquejar Hormuz. El diari barceloní, a més, ha entrevistat el president català Salvador Illa, que diu que Feijó, del PP, no serà president ni vicepresident d'Abascal.
I finalment l'ABC, esclata Cuba, no volem llum, volem llibertat, sobre la indignació als carrers de ciutadans cubans després de l'anunci de negociacions amb Trump que ha suposat l'atac d'una seu del Partit Comunista.
8:36, donant pas als esports.
Informatiu Matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva aquí a IBT Ràdio. El Real Mallorca s'enfronta a partir de les dues a l'Espanyol a Son Moix. En un duel clau pel que fa a la lluita per la permanència, un partit on debutarà Martín De Michelis com a tècnic mallorquinista a la banqueta vermella. Rayo entra a la convocatòria encara que es dubta fins a darrera hora. Queden fora el sancionat Jan Virgili i els lesionats, Malas, Kumbula, Asano, Abdon, Bernstrom, Llebres i Jansalas. Aquest darrer ja fins a la pròxima temporada. Del que va dir ahir Martín De Michelis a la prèvia del partit, cal destacar, per una banda, que ell espera donar-li una alegria a l'afició mallorquinista.
Les queremos regalar a l'afició un bon partido y un triunfo, donde entre todos empezamos a sentir que juntos es posible, así que esperamos a la afición mañana, porque realmente nos preparamos siendo conscientes de lo que nos jugamos en estos próximos partidos, empezando por el de mañana en la Marqués.
Per altra banda, també va fer referència al seu debut com a tècnic a Son Moix.
Voy a llegar con una felicidad enorme, un estadio muy bonito, una institución que nos abrió las puertas y nos recibió con abrazos,
y estamos muy agradecidos, muy felices.
Des de l'altra vessana, Manuel González, entrenador de l'Espanyol, destaca la dificultat d'enfrontar-se al Mallorca, encara que troba que arriben, es refereix al seu equip, en un bon moment.
Un partido difícil, lógicamente, por la situación que tienen, porque es un campo complicado, que sabemos que es difícil ganar en Mallorca, pero bueno, la verdad que el equipo llega bien a nivel, es verdad que ahora llevamos tiempo sin ganar, pero llevamos los últimos 4 o 3 empates y derrota en campo del Atlético de Madrid. Llevamos un buen momento a nivel de mentalidad, a nivel de cómo vamos a afrontar el partido, y mañana es un partido para ser inteligente, saber jugar los momentos. Va a haber momentos que lo van a apretar, lógicamente, esos momentos dominarlos, y después ser ambiciosos y ir a por el partido.
González també va reflexionar respecte al paper que té el davanter Beda Morici en l'actual Real Mallorca.
Muriqui está haciendo un gran año, de hecho no es un año, ya son varios años que Muriqui está a buen nivel, y a veces son jugadores que, bueno, nosotros hemos explicado las condiciones de Muriqui, cómo ataca el área, en qué momentos él se hace más poderoso, pero al final son situaciones que tú, por ejemplo, yo te voy a explicar una situación, tú a Messi sabías que te iba a regatear hacia la izquierda muchas veces y te regateaba hacia la izquierda. Entonces hay situaciones que, por mucho que tú las expliques, mañana hay que defenderlo lo mejor posible.
Tornada de Michelis, ahí va a manifestar ahí que te mola estudiar al español.
Ya hicimos el análisis con todo mi staff. Con todo mi staff de lo que es el español. Después es fútbol y los jugadores están adentro para decir para bien o para mal. Pero para mí es importante dejarles muy en claro a los chicos qué creemos en zona alta, en zona media y en zona baja. Hay aciertos y hay errores, pero obviamente vamos a tomar los recaudos de lo que es el español.
El partit començarà a les 2 en tota la prèvia, això sí, a Ibeta Ràdio, des de les 12 del migdia. I de la jornada d'ahir a primera, 4 marcadors, Girona 3, Atlètic Club de Bilbao 0, Atlètic de Madrid 1, Getafe 0, Oviedo 1, València 0, Real Madrid 4, Elche 1. Continua l'equip de l'encara tècnic dels il·licitants Eder Sarabia sense guanyar com a visitant a la present temporada. El sentit.
Corregir las cosas, saber que no vamos a volver a jugar contra este equipazo y prepararnos para lo que viene. Esa es la realidad. Teníamos 2 partidos muy complicados fuera de casa, pero bueno, eso. Saber que el sábado va a ser un partido diferente, que va a ser muy importante, que es en nuestra casa y a recuperarse.
Pel que fa, ho direm bé, a la primera federació, l'U d'Eivissa rebrà Can Mises al Marbella a partir de les 6 i quart, l'hora baixa. Sentim l'entrenador de l'equip pitiós, Miguel Álvarez, optimista amb el rendiment que està oferint el seu equip a les darreres jornades.
Si somos capaces de sacarlo adelante, pues seguramente daremos un pasito adelante también en la clasificación, pero sobre todo lo que tenemos que centrarnos en estar en nuestro mejor nivel en casa, y si estamos, pues daremos ese pase. Las oportunidades son siempre igual, o sea, una semana tras otra.
I des de les 12 del migdia, els postres en lloc estarà també pendent, a part del partit, la prèvia del Real Mallorca, dels enfrontaments a la segona federació. El Poblense, per una banda, rap el Reus, sabent que el Sant Andreu no va fallar ahir a Castelló, superant el filial blanc i negre per 1-2, i mantenint el lideratge del grup tercer una jornada més fàcil que faci, per exemple, se serà més lluny el Poblense davant del Reus. Òscar Troya és l'entrenador del Poblense.
Jugamos contra un gran equipo, un equipo que está haciendo una temporada magnífica, que tiene muy buenos jugadores, que tiene una propuesta muy, muy buena y que nada, bueno, al final que tenemos una dificultad tremenda mañana para poder ganar el partido y sumar los 3 puntos, que es lo que queremos.
Per altra banda, l'Atleti Balear rebrà el seu estadi a l'Atleti Lleida, sabent que encara, faci el que faci, la primera plaça l'ha de mirar de lluny. Sentim el tècnic blanquiblau, Luis Blanco, parlant del rival d'avui.
Desde que tuvo el cambio de entrenador ha mejorado a nivel estructural, han hecho buenas incorporaciones en el mercado de invierno, están ahí peleando un poco para poder salir de esa zona de abajo, y está claro que no lo va a poner las cosas muy difíciles.
De la resta representant del futbol balear en aquesta categoria, el Porrera rap al Terrassa, l'Andrés visita Barbastre i la Societat Esportiva Eivissa juga a Paterna contra el València Mestalla. Tot 3, també a les 12. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal la va fer just abans de la Copa. Va perdre a la pista del Peníscola per 7-6 en un partit especialment marcat per les errades individuals del Palma, que va caure en aquest sentit de forma estrepitosa. Als 10 segons de partit, el Palma guanyava 0-1. El Peníscola va empatar tot d'una i a partir d'aquí el partit va ser tot un cúmul d'errades. Amb empat a 2 es va arribar al descans amb gols del Charuto i Elias. I a la segona part, els gols de Fabinho, Lin, Ernest i Allison no varen ser suficients. Sentim a un enfadat, Antonio Vadillo, tècnic de l'Illes, que parla molt claret.
Bueno, el partido, poco que decir, ¿no? Un rival casi superior a nosotros, y porque ha corrido más y ha puesto más ganas que nosotros, ha tenido más orgullo que nosotros, y pedirle perdón a nuestra afición. 5 minutos hemos encajado 3 goles, se nos ha ido el partido, 4 errores inverosímiles, falta de tensión. Estamos equivocados si creemos que vamos a ganar con el nombre.
En bàsquet, el FIBA Mallorca visita avui a partir de les 11:30 la pista del Movistar Estudiantes, tot això en directe també a través d'Ivetres Televisió, i amb l'objectiu de tornar al camí de la victòria. Sentim a Pablo Cano, tècnic del FIBA.
Intentaremos identificar las situaciones más preponderantes de ellos para los jugadores determinantes y tratar de limitar a sus líderes, que me parece que va a ser la clave.
A la cita de l'hora baixa, el Palmer Bàsquet, 15è classificat, rep a la Lega Cantàbria 13è al Palau d'Esports de Somos en un duel important per la part baixa de la classificació. Juan Díez és l'entrenador del Palmer.
Vamos a trabajar, vamos a plantear un partido que sea sólido en defensa, y bueno, y adelante, como siempre os digo, que compartamos el balón, que cada uno dentro de su rol sea capaz de dar el 100% y de entender desde dónde puede aportar.
A la mateixa hora, l'Este Menorca juga a la pista del Fuenlabrada en un nou partit de Lliga a domicili. Parla l'entrenador dels menorquins, Javi Zamora.
Con muchas ganas de afrontar una jornada que a priori pues va a estar muy, muy competida entre todos los equipos que estamos ahí en menos de 2-3 partidos, ¿no? Y que van contando ya cada vez más esas victorias fuera de casa.
I a segona federació continua a mà ferma el lideratge del Clat Sant Antoni. Això sí, ahir va patir, però al final nou triomf a la pista del Gandia per 82-84, amb una cistella letal, la darrera de De La Rúa, que deixa el 5 de Josep Maria Barrocal molt a prop de ser campions a la fase regular, a falta de 5 partits pel final de la mateixa. El sentim.
Ha sido un partido muy cerrado, muy trabajado, de muchos altibajos, muchas subidas y bajadas. Y cuando el partido estaba casi ya ganado, bueno, fallamos tiros libres, damos opción al rival otra vez a meterse y tienes que volver a ganar un partido que parecía ganado. Pero bueno, esto es baloncesto. No siempre vas a jugar perfecto, es importante ganar fuera de casa. Luego de la última derrota en Giria, que perdimos de mucho, ganar aquí era importante y nada, seguimos. Queda cada vez menos, pero queda mucho todavía.
I per tancar el bloc de bàsquet, destacar l'èxit de la selecció espanyola femenina amb la seva classificació pel pròxim Mundial 8 anys després. I ho fa per la porta gran, esclafant aquesta matinada a les anfitriones Puerto Rico per 39 punts de diferència i 91-52. La mallorquina Elena Puello, que va sortir al quintet inicial, va sumar 5 punts. La pivot del combinat nacional, Mega Gustafsson, amb 21 punts i rebots. I 20 de valoració va ser la millor jugadora del partit. I ara, 5 cèntims en clau poliesportiva. Per una banda, el vòlei, en la Barca de Menorca, que tanca la lliga regular a la pista de Sant Cugat amb triomf per 0-3 i el títol de campiones de la fase regular. Perquè la fa la Superliga masculina, el Conet de València Manacor sorprèn el conquidor València a la seva pista amb un valuós triomf per 1-3. En lluita, la lluitadora mallorquina Carla Jaume ha aconseguit la medalla de plata a l'Europeu Sub-23 disputat a Sèrbia. Jaume va caure a la final davant l'ucraïnesa Anastasia Polska, però, tot i la derrota, ha signat el millor resultat de la història per a Espanya en aquesta categoria. I en vela, parlant de medalles, la regatista balear Marta Cardona, en Jordi Xammar, han aconseguit ahir la medalla de bronze a l'Europeu de la classe 470. Amb aquest punt ho deixem fins aquí als esports, però recordi, tornem a partir de les 12 amb la segona federació com a principal protagonista.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio. Cata Coll, campiona del món de futbol.
Si entrenaven nins, m'agradava més perquè volia ser millor que ells. De dir, soc millor, ho sé fer igual que tu. Si una nina vol ser futbolista, que lluiti per la que vol i pels seus somnis. Lluitadores, al final, una altra època que era més difícil, donar-los les gràcies. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
Vuit i 49 minuts, seguim en l'informatiu Matí. Marratxí viu avui la darrera jornada de la Fira del Fang, una de les cites més emblemàtiques del municipi, que posa punt final a més d'una setmana dedicada a l'artesania i a la tradició terrissera.
I durant tot el dia, la plaça de l'Església de Santa Marçal tornarà a omplir-se d'activitats. La jornada començarà a les 10 amb una mostra de ball d'aires d'espada marratxí, que enguany compta amb la participació convidada de la colla de Sant Miquel de Balançat, d'Eivissa, per tant. A les 11:30 serà el torn dels passacarrers, dels ciurells vivents, i al migdia la banda municipal marratxinera oferirà un concert a la carpa principal.
Ja a l'Eurobaixa, els balladors de Reguer tornaran a posar música i dansa a la fira abans que els dimonis d'esfanc de Marratxí siguin els encarregats de tancar la celebració.
Una edició que un any més ha acostat al públic la tradició del fang fet a Marratxí i el treball dels artesans, que mantenen viu aquest ofici.
Precisament els ciurells fets a Marratxí i altres punts de Mallorca són un producte que podria optar a la nova indicació geogràfica protegida de reconeixement europeu per a l'artesania. Per això els seus productors s'haurien d'associar i tramitar la sol·licitud en un llarg procés administratiu de l'illa a Brussel·les, passant per Madrid. Un procediment que ja tenen a mig camí fet els artesans de les teles de llengües, per exemple. La seva petició té previst registrar-se en breu al Consell Insular. A Menorca, les abarques menorquines volen també aquesta distinció i els sabaters fan feina en col·laboració amb l'administració pública. A Eivissa hi ha dos productes candidats, però el Consell Eivissenc veu el cas encara massa verd com per donar detall de quins són.
Però torna'm a la tela de llengos, que té més urgència en la seva reivindicació de tenir la indicació geogràfica protegida per l'artesania, perquè necessiten protegir-se de qui les ven a les teles de llengo a la península, com si fossin fetes aquí. Tomeu Fuster, responsable de teixits Vicenç de Pollença, un dels tres productors artesans mallorquins reconeguts, juntament amb teixit Pujosa de Santa Maria i teixits Riera de Lloseta.
A vegades no ens trobem, un client ens envia un correu amb una foto d'una tela que va comprar, que vol repetir, i li van dir que era artesana i és una imitació. Quan és una tela que està de moda, se n'aprofiten i mos fusilen disseny dels artesans.
A Menorca, ho dèiem, l'Associació de Calçat ha començat a recollir ja informació per confeccionar el dossier, que reclamaran la inscripció en el registre d'indicacions geogràfiques protegides per les abarques. Carlos Trullol n'és el vicepresident.
Recolecta tot d'informació, de premsa, antiga, de fa molts anys, doncs ja sortien les abarques, ja xerran les abarques, inclús fent una oposició a uns de la grossa que van intentar patentar la barca fa anys. I des de PIME, gràcies a premsa i en registres històrics, doncs van poder demostrar que realment doncs, que no es podia registrar o patentar, que realment era un mini públic, i a més era Menorca que havia inventat.
I què passa amb els ciurells? Sinó que el Consell de Mallorca diu que esperarà veure com va el procés amb la tela de llengos, abans de seure amb ciurelleres i ciurellers a la mateixa taula per animar-los a envestir la sol·licitud d'una IGP. Pere Ferrer, director insular d'artesania.
hi ha una necessitat tan urgent com la que ens trobem en les teles de llengua, ja que aquestes sí que tenen una competència de dia, unes falsificacions que compliquen la persistència d'aquests tres productors. En el cas de Xiureis tenen altres problemàtiques, com si pugui ser la falta de relleu generacional, però no tenim falsificacions en el mercat.
La Direcció General d'Indústria del Govern, per boca del director general Alfons Gómez, avala aquests reconeixements d'IGP per l'artesania, per quan reconeixerà, diu, la qualitat i el caràcter regional dels productes i els protegirà d'intents d'usurpació d'identitat com davant dels productes de fora.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
8 i 53 minuts encetam la plana cultural avui amb una notícia trista, i és que el món del cinema està de dol. Ha mort als 91 anys l'actriu Gemma Cuervo, una gran figura també del teatre i de la televisió.
Després de 7 dècades, ni més ni manco, davant les càmeres, ara fa anys que estava allunyada dels mitjans de comunicació. Es va estrenar a l'escena de la mà del director Adolfo Marsillach i va interpretar clàssics del teatre com Calderón de la Barca, Lope de Vega o Zorrilla. Entre les darreres interpretacions que la varen acostar al gran públic destaca el paper que va fer a la sèrie La que se avecina, un personatge que la va convertir en una de les intèrprets més estimades pels espectadors. El seu comiat serà avui, en el Tanatori de la Pau de Madrid.
Notícia trista, però el món continua i precisament ho fa amb moltes notícies positives que ens arriba de la gran pantalla. El Festival de Màlaga ha posat punt i final a l'edició d'enguany mitjançant la gala de Cloenda d'aquest dissabte, que ha tingut, ho anem explicant, una important presència balear, i és que una pel·lícula i un curtmetratge realitzats per cineastes balears i amb la participació de Vetres han estat guardonats. La carn de Joan Porcel i Lluís Garau s'ha fet amb dos dels reconeixements més importants de la secció Zona Cine, que és la dedicada al cinema més agosarat.
Són el premi a la millor pel·lícula i el millor actor en aquesta secció. Aquesta alegria és doble per a l'ens públic de ràdio, televisió i Vetres, ja que ha coproduït aquesta pel·lícula. D'altra banda, Javier García Lerín, el director mallorquí, s'endú el premi del jurat i el del públic al millor curtmetratge documental per Los Días Azules, un retrat íntim amb la seva mare de protagonista, un projecte en el qual també ha participat Ivetres. Cal destacar la menció especial pel curtmetratge Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra, de la menorquina Olivia del Can, un film també coproduït per Ivetres.
Informatiu matí, l'actualitat minut a minut a Ivetres Ràdio.
I el poeta mallorquí Carles Rabassa està guardonat a la nit de les lletres catalanes amb el Premi Sant Jordi per la seva novel·la Prometeu de mil maneres. També reconeixement pel dramaturg mallorquí Josep Ramon Cerdà, qui s'ha fet amb el Premi Àngel Guimerà per la seva obra La segona línia.
Els reconeixements es van escenificar ahir en una gala al Museu Nacional d'Art de Catalunya, on, a banda de reivindicar-s'hi el paper de la cultura, també s'hi va entonar el lema No a la guerra. Carles Rabassa, en el seu discurs, va defensar l'ús del català i va criticar la falta de protecció per part de l'àmbit polític.
El Consell de Mallorca convoca la tercera edició dels Premis Mallorca Jove, amb els quals pretén promoure la lectura, reforçar les competències lingüístiques i fomentar l'expressió artística dels joves de l'illa a motiu de la celebració de Sant Jordi.
El certamen distingirà les millors creacions literàries i també artístiques dels estudiants mitjançant diferents categories adaptades a cada etapa educativa. Està dotat amb 6.000 euros en total, inclou premis de narrativa i poesia per alumnat d'ESO i batxillerat, així com una categoria de disseny de punts de llibre adreçada a estudiants de primer i segon d'ESO concretament. Els treballs es poden presentar fins del dia 1 d'abril i han de ser enviats pels centres educatius.
I tot i que ja ha passat una setmana del 8 de març, continuen les activitats de commemoració del Dia Internacional de la Dona. Ahir es va inaugurar a la Misericòrdia de Palma l'exposició fotogràfica Dones corrents fent coses extraordinàries, del fotògraf Héctor García Delgado.
Una mostra que reuneix 25 fotografies d'escenes quotidianes protagonitzades per dones de Mallorca, amb l'objectiu de posar en valor la seva presència i contribució a la societat. Les imatges capturen moments del dia a dia, a la feina, en l'àmbit familiar o en la vida social, i conviden a reflexionar sobre el paper essencial de les dones en la vida col·lectiva. Segons l'autor, darrere gestos aparentment ordinaris s'hi amaguen històries d'esforç, dedicació i superació que contribueixen al progrés de la comunitat. L'exposició es podrà visitar a la Misericòrdia fins al 31 de març.
Vivir. Es mujer, fronteras, horizonte. Es una autopista que separa sur y norte. Es un trabalenguas en tu boca. Estos hemisferios es lugar de maniobra. No tenía nombre, no tenía edad. Llevaba los años de la libertad. Caía la guerra con toda su fuerza mientras mi madre cruzaba esta tierra. Antes que el mundo fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza, antes que el cielo llorara sin tregua y el piso gritara por las mil muertes, hermana, amiga y compañera, atravesando lejanas fronteras. Pero la vida jamás se destierra, siempre se lleva donde se quiera. Plantar un mundo con miles de frutos donde quepamos toda o ninguno. Mujer del borde, mujer del norte, del sur. Mujer sin pasaporte, mujer del borde, mujer del norte, del sur. Mujer sin...